A Ràdio Vilafranca parlem cada setmana de literatura infantil i juvenil. Llegir per sentir. Els dimecres a les 9 del vespre. Amb reposició els dissabtes a 2:15 del migdia.
Esteu escoltant a la sintonia de Ràdio Vilafranca aquest espai setmanal que us ofereix la possibilitat de parlar d'un llibre amb un autor o una autora, amb el seu autor o autora. I en el cas del dia d'avui, ara ja fa 4 setmanes que estem repassant llibres publicats per les publicacions de l'Abadia de Montserrat. En el cas del dia d'avui parlem de Pètals, màgia i superxou, de l'Anna Fité i Salvans, que tenim a l'altre cantó del telèfon. Anna, benvinguda.
Hola, bon dia.
Gràcies per acompanyar-nos. Amb aquest... Jo em quedo amb la paraula superxou al final, eh?
Ja ho he vist, quan has dit així, molt d'entusiasme, eh? és el que volem tots, no? Una mica que la vida sigui un xou, amb el sentit més positiu de la paraula, eh?
Sí, i sobretot el que vol el Leo, que la seva vida sigui un xou, d'alguna manera un xou, però quan parlem de xou, en el sentit, podríem dir, més literal de la paraula, que és un espectacle, no?
Un espectacle, sí. El Leo té aquest desig i el pobre, vull dir, li falta autoestima, jo crec, una mica, però per sort a la vida sempre trobes algú que es complementa i que t'engresca i que et fa arribar a l'objectiu, no? El Leo té el desig de crear un gran espectacle de màgia i per fer això li sembla que aconseguint una vareta màgica o qualsevol objecte màgic, des d'una llàntia, qualsevol cosa que puguis trobar per casa, es compleixi el teu desig. Però li costa una mica, per això hi ha tota la història.
Sí, li costa i a més ell sol no se n'en sortiria, no?
No, és veritat, eh? Això també, bueno, jo crec que m'he adonat també que moltes històries meves dels contes s'acaben aconseguint els objectius a través de la suma d'ajudes, de propostes, de talents. Jo soc molt fan del conte de Sopa de Pedra, que explicava molt el Cesco Boix, I és molt bonic perquè sembla que portant un tomàquet no farà res, però aquest tomàquet sumat a les cebes, a la patata i a l'aigua i a tot, acaba sent una sopa boníssima, no? I és una mica, suposo que inconscientment, el missatge que m'agrada transmetre.
Mm-hmm. I el Leo, diguéssim que la il·lusió d'ell és convertir-se en un gran mag. Mag, sí. Dels que fan màgia, vaja, dels que fan xou, sí. I espectacle de màgia, no?
Sí.
I està a punt de dir, ho deixem-ho córrer perquè no me n'en surto, eh?
Sí, això passa de vegades, no? Quan estàs a punt de tirar la tovallola, no saps per què, hi ha un fet que canvia i et torna a donar la il·lusió, et retorna la il·lusió que sí. Ell té la sort de trobar-se amb un mag que ell considera que és millor que el propi Leo, i aquest mag té una vareta i, clar, diu, segurament ell aconsegueix que els seus números siguin tan espectaculars perquè té una vareta màgica, de veritat, no? I, bueno, fa una cosa una mica lletja, però en un moment de despiste de l'altre mag se l'emporta. I a partir d'aquí comença una aventura perquè ell pensa que en algun lloc del món hi ha amagat algun objecte d'aquests màgics, no? Jo no sé si tu et passava de petit. Bueno, a mi encara em passa de gran, no? Que tots hem crescut una mica alimentats amb les històries meravelloses dels contes de fades, i en aquests la màgia sempre és un element molt recurrent. I d'alguna manera tots hem somiat amb trobar alguna làmpara màgica que ens permeti tenir uns 3 dades. Jo no sé si tu ja has pensat mai. Què demanaries si trobés el duende aquest de la làmpara màgica, no?
La veritat és que no m'he posat
no
a pensar-ho mai, eh?
No hi has pensat mai?
No.
Doncs mira, és una cosa que et pot entretenir, perquè jo sí que pensava, saps? Com de dir, ostres, que no la pifis, no? Vull dir, sigues molt prudent i pensa molt bé en el que demanaràs. O trobar-te una vareta i fer les 3 voltetes a l'aire i pam, que se t'aparegui, no sé, el somni de la teva vida, no? Bueno,
sí, sí.
Jo he jugat sempre molt amb això, potser també, no sé.
El que et ve al cap immediatament, segurament, o a molts ens vindria al cap, és tenir molts diners. Aquest és el primer dels 3 desitjos. Però després, quan reflexiones, dius, ostres, a la vida els diners són importants, eh? No, per descomptat. però segurament no són el més important de tot, no?
Sí, m'agrada molt que dius això, però jo ho penso igual, eh? Jo no sé, coses com més surrealistes demanaria, coses que realment els diners, en el fons del fons, els pots trobar en algun lloc, no? Però hi ha fets o il·lusions o somnis de la teva vida que només els pots realitzar si trobes una vareta màgica o... Escolta, que ara em surt duende, no em surt en català.
Un fullet.
El fullet de dintre la llàntia, no? Pobret, allà, encongit dintre la llàntia, encara com és tan amable quan surt d'oferir-te els tres desitjos, perquè jo estaria de molt mal humor d'haver estat allà tancada tant temps, eh?
En fi, que la Tamina és aquesta troballa que per art de màgia tu expliques que coincideix amb el Leo i que l'ajuda a desenvolupar doncs, tot plegat, eh?
Sí, a mi m'agrada molt el personatge de la Tamina perquè és una mica allò, l'alegria de viure també i persona positiva i que no, seria una mica un contrapunt de Leo, no? Que no es deixa desanimar pels fracassos aparents, no? Cada fracàs és un pas d'aprenentatge, no? Penso jo. I això, la veritat és que fan molt bona pinya tots dos, s'avenen molt, tot i que hi ha moments que es contradiuen, evidentment, com els bons amics. Però aquesta suma, al trobar-se ells dos, fa que, bueno, clar, faig espòiler, no? Però que ho acabin aconseguint.
El títol Pètals, màgia i supershow és un títol que li vas posar tu a la història o va ser un suggeriment de l'editorial? Perquè és un títol, diguéssim, que amb molta barreja, per entendre'ns, eh?
Sí. La veritat és que ens va costar molt tornar a trobar el títol. Jo tenia el títol provisional a la Calabra, imagina't tu, que poc encertat, i també tenia Guim el Mag, o sigui, primer es deia Guim el Leo, Guim el Mag. I un altre que tenia també, perquè jo faig molta llista, quan, o sigui, on ve al principi, pam, saps que ve el títol gairebé abans de la història, on paral·lel, no hi ha manera que el trobi, vinga, donar voltes. I llavors també tenia La nit que van volar les catifes, que aquest també m'agrada molt.
Aquest sí.
Però tampoc s'ajusta tant a la realitat, no? I en canvi, Pètals, màgia i supershow, jo crec que defineix molt bé aquesta història. Bueno, no sé si ets d'aquesta opinió, eh?
Sí, sí. El que passa és que un cop... Primer, quan llegeixes el títol, dius, ostres, no m'acabo d'aclarir exactament de què anirà tot plegat.
Sí.
Però, evidentment, que un cop l'has llegit, entens el títol. Anna, t'anava a dir, sempre intentem i procurem comentar les il·lustracions que acompanyen els llibres quan parlem amb els autors o les autores dels textos. I quan parlem amb els il·lustradors, que a vegades ho fem, parlem també dels autors del text. En aquest cas, Emma Schmidt, la veritat, unes il·lustracions, no sé com les valores tu, però que considerem molt encertades.
Molt bé. I ara, com que tinc la portada aquí davant i comentàvem el títol i tal, pensava el següent que frase és parlar de la il·lustradora, perquè jo crec que li ha donat un valor afegit en aquesta publicació. És molt bonica, és molt atractiva. Quan em ho va plantejar la meva editora, que és la Núria Mañé, de Publicacions de Vida Montserrat, em va demanar si jo tenia algun desig especial, algun il·lustrador preferit, tal. Jo, a mi m'agrada molt, sempre ho he fet, de deixar aquesta decisió a l'editor. O sigui, puc aportar suggeriments, però m'agrada, ells dominen molt més el tema, estan molt més al dia, a l'última, no? I quan em va dir l'Emma Schmidt, em va sorprendre molt perquè jo no la coneixia en aquell moment, em va agradar molt la idea que va tenir de posar aquests petits detalls que sembla que siguin com amb fluorescent. I crec que això fa molt atractiu, la veritat. Li ha donat un aire molt diferent de les portades habituals. Té un estil molt, molt especial i molt, molt vistós, l'Emma.
Sí, sí. Una cotorra que acompanya, no?, la història, i amb, com tu deies, de tant en tant enfluorescent també, o la llàntia màgica, no?,
sí,
que van apareixent mica en mica també acompanyant els dibuixos, les il·lustracions en si, no?
Mm.
Sí, Anna, sí. Quin... Evidentment, els lectors... Per cert, l'editorial situa aquesta història a partir dels 8 anys.
Sí.
Potser si són molt, molt bons lectors, potser fins i tot algun any abans podien situar-s'hi,
Sí.
posar-s'hi, perquè és divertida. Però quin era el teu objectiu del fons, a part, o només era fer una història divertida, engrescadora per la canalla, o hi havia alguns objectius de fons que una mica a mica ens has deixat anar també amb el tema d'aquest de l'amistat, de la col·laboració, no?
Sí, m'agrada molt que em facis aquesta pregunta, perquè jo fa 5 anys, ara he començat els 5 anys en curs, que faig un club de la literatura infantil i juvenil per adults. Perquè jo sóc militant de la causa de que la literatura és per totes les edats, una bona novel·la és per totes les edats. I per culpa de, o a causa de l'etiquetatge de les edats de lectores, no? I a les llibreries hi ha estanteries que diuen de tants anys, de tants anys, de tants anys. Els adults, jo els dic que es perden grans, grans novel·les, no? Perquè si, d'entrada, tots portem un nen a dins, o una nena, i segona, que la història et pot atrapar igualment. Jo defenso molt aquesta causa, de veritat. Per això, vull dir, l'editorial em diu, el posarem de tants anys, de tants anys. Jo no opino perquè ells és la seva feina i l'han de fer, no? Però que per mi no etiquetaria mai per edats, perquè a part d'això tu dius, molt ben dit, diu 8 anys, però depèn del bagatge lector que tingui aquell nen o nena, el millor a 7 anys ja ho pot llegir perfectament, no? O també li poden llegir els pares i pot ser una activitat familiar també, que de vegades és molt maco, no? I entrar també en la història amb la veu dels pares. Això també passa.
Aquesta era una part del meu comentari, però l'altra que et demanava era sobre si pretenies enviar un missatge de fons amb aquesta història.
Que m'he desviat de la pregunta. No, perquè a la que em toca en el tema aquest de les edats, de seguida aprofito per dir això, no? Que la literatura infantil també és per adults.
Ben fet, ben fet.
Aquest és una mica el meu lema. I el missatge, mira, també en general penso que a mi prioritzo el fet de passar-m'ho bé escrivint la història i anar-la creant, perquè penso que d'aquesta manera la rebran també els lectors, no? No penso el missatge que donaré i després busco la història, sinó que ja surt directament, ja està inclòs en la trama un missatge si construeixes bé la història, saps? Però el meu principal objectiu és fer-ho passar bé en el lector.
Doncs penso
que... I d'aquí
que...
després se'n desprèn, no? Quan, vull dir, tothom hi farà les seves reflexions, perquè jo mateixa ja la porto inconscient o inconscientment, no?
Sí, anava a dir, penso que... Vaja, penso, estic segur que ho hauràs aconseguit, que estic segur que més d'un lector o lectora haurà passat una bona estona amb aquesta història, Pètals, màgia i Supershow, editada per les publicacions de l'Abadia Montserrat, molt ben editada, per cert, amb les il·lustracions que ja hem destacat de l'Emma Smith i obra de l'Anna Fiter Salvans, que és qui ens ha acompanyat en aquest programa d'avui. Anna, moltes gràcies per estar aquí amb nosaltres.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Adéu-siau.
Adéu-siau.